5 minuts i seran 3 quarts d'una. Ens queda encara, com els comentàvem, alguns temes absolutament relacionats amb el pressupost municipal per aquest 2009. Hem arribat, bé, bastant avançat al ple, després d'aquest debat llarg a l'entorn dels criteris de l'elaboració del pressupost i també del balanç de la gestió municipal a partir del pressupost, anem per altres coses. Les operacions de crèdit o la reformulació dels crèdits i la plantilla de l'Ajuntament també van ser motiu de debat en el ple municipal celebrat ahir, i això és el que ens ocuparà els propers minuts. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Efectivament, el següent punt era l'aprovació de la modificació dels préstecs concertats amb el BBVA, la CAM, la Caixa i Dexia Sabadell. Què vol dir això? Doncs que l'Ajuntament de Sitges el que fa és refinançar aquests crèdits per allargar-ne el termini i no haver de abonar-los, doncs, durant aquest exercici o durant els propers exercicis. Això, doncs, també va ser criticat per algun dels grups de l'oposició pel fet de que això suposa, doncs, un allargament dels deutes que té contrets l'Ajuntament. No són tots els deutes.
Fàcil d'explicar, No es pagarà tant, però es pagarà durant més anys.
Sí, bàsicament
és això.
És això, no es pagarà tant ara.
Ara.
En el futur, doncs, això s'haurà d'abonar. Segons va explicar la regidora d'Hisenda, Carme Prat, es refinança només 8,8 milions d'euros, és a dir, el 21% del deute total de l'Ajuntament, perquè l'interès de l'equip de govern és de rebaixar actualment la càrrega financera que ha de suportar l'Ajuntament. Jordi Mas, de Convergència i Unió, va dir que tenir deute per més temps i més car no té sentit. Lluís Mercè va explicar que tenim vius 40 crèdits que representen un total de 41 milions d'euros i el 2012, si no se'n fan de nous, encara deurem 35 milions d'euros, i això vol dir que, segons Lluís Mercè, s'ha estirat més el braç que la màniga. I Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, va manifestar també que no hi està d'acord el seu grup, no és oportú refinançar ara a l'espera de quina serà la resposta dels bancs a la rebaixa dels tipus d'interès. Per tant, doncs, amb diferents argumentacions, amb diferents matisacions, bona part de l'oposició es va mostrar en contra. Només Esquerra Republicana es va abstenir en l'aprovació d'aquest punt. I ara hi entrem en els dos darrers punts.
Ara ens cridava l'atenció, o sigui, hi ha operacions pressupostàries pendents per un import total de 41 milions d'euros, que és gairebé l'equivalent de crèdits. Que és gairebé l'equivalent
crèdits concertats al
pressupost d'aquest 2009.
Correcte.
D'acord, ens cridava l'atenció. És a dir, operacions de crèdit pendents encara, evidentment, d'aixugar.
Correcte.
D'acord.
Aleshores, entrem ja, com dèiem, a l'últim punt de l'ordre del dia, l'aprovació, per una banda, de la plantilla de personal, i per una altra, de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sitges. El primer va motivar també un llarg debat, 38 minuts. El segon va motivar una consideració de Marc Martínez, de Nou Horitzó, sobre les mancances que havia detectat el seu grup en el nivell de titulació d'aquesta relació de llocs de treball en alguns dels càrrecs eventuals de l'Ajuntament. Va demanar que se subsanessin aquestes errades detectades per al seu grup, però, com dèiem, el primer, l'aprovació de la plantilla de personal, va motivar diverses consideracions. Una llarga llista de preguntes que va formular inicialment Miquel Forns per part de Convergència i Unió, ja que, segons el seu grup, no seria real aquest decrement del 50% dels càrrecs de confiança, perquè uns passen a l'estructura orgànica de l'Ajuntament, i, és a dir, alguns càrrecs de confiança dels que actualment estan, doncs, prestant les seves funcions, passen de càrrecs eventuals a càrrecs de la mateixa corporació.
L'argument que havia comentat Jorge Carretero també en el debat dels pressupostos.
A més, també va preguntar Miquel Forns per els 18.000 euros que cada 3 mesos es dona amb una empresa OS. Hi ha un contracte obert amb una empresa de comunicació per portar el servei de comunicació de l'Ajuntament, sobre la legalitat d'aquesta fórmula i sobre si es convocarà un concurs en el futur, doncs, per empreses, doncs, que es dediquin a aquest servei. També va preguntar Miquel Forn sobre la situació de la CAP de Prevenció i Seguretat, perquè doncs sembla ser que és una plaça que ha de desaparèixer, però que encara figura en aquesta relació de llocs de treball, segons va respondre, en aquest cas Marquero, el regidor de Recursos Humans, que al tenir una certa sensibilitat, perquè darrere dels càrrecs hi ha també persones, segons va dir. En el cas del director de l'àrea de territori i medi ambient, deixa de ser eventual, sembla ser que és una persona que ja era membre
de la plantilla de l'Ajuntament,
aleshores ara se'l retorna a la plantilla de l'Ajuntament.
Mm. O sigui que havia passat a ser càrrec de confiança i ara tornaria a la plantilla
de l'Ajuntament. Això va ser també criticat, com dèiem, per Miquel Forns. I en el cas també concret de la gerència, també es va esmentar l'informe d'intervenció on s'indica que caldria que fos un personal eventual. En canvi, el gerent actual de l'Ajuntament és un funcionari de carrera que ha estat, diguem, promogut a la funció de gerent municipal, i aleshores Miquel Forns considera que s'hauria de passar una situació de serveis especials i no de mantenir-se com a funcionari de carrera de l'Ajuntament mentre desenvolupa la tasca de gerència. També va explicar Miquel Forns que el director dels ens autònoms té funcions contradictòries amb els estatuts dels ens autònoms, una qüestió que també doncs, es deriva de l'informe d'intervenció, i també va preguntar a Miquel Forns si el fet de ser policia és compatible amb el fet de ser regidor, ja que el sergent de la policia, el senyor García Herbàs, que havia estat gerent de l'Ajuntament i cap del gabinet d'alcaldia, doncs després de passar, de retornar a la seva plaça anterior, passa a ser sergent de la policia, però manté encara el fet de ser regidor de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, una situació que, segons deia Miquel Forn, seria incompatible, perquè un policia no pot ser càrrec electe i, per tant, hauria d'abandonar una de les dues funcions. En aquest cas, es va preguntar al secretari, el secretari va dir que desconeixia exactament aquesta situació particular i, per tant, doncs, que l'estudiaria. I de fet l'alcalde també doncs va manifestar el seu desconeixement sobre aquesta situació i per tant doncs que si hi ha alguna situació irregular en el cas en aquest cas concret doncs que també s'esmenaria.
Aquesta segona part de Play, per on la comencem, Joan?
Aleshores encara aquestes eren les consideracions de Miquel Forns, que considera que per tant no és ni realista ni auster ni social la relació que es planteja. Encara vam parlar Jorge Carretero, que va dir que si l'equip no funciona, en aquest cas fent un símbol futbolístic, és per l'entrenador, i aleshores doncs, va criticar la política de personal que porta a terme l'Ajuntament. I Marc Martínez, de Nou Horitzó, que la consideració que va fer va ser sobre el fet que hi ha 183 places vacants ocupades, però que estan pendents de la convocatòria d'un concurs, i per tant doncs, va demanar que seria bo que fes un esforç per pal·liar aquest nombre d'ara fins al final de la legislatura. Va demanar, per tant, doncs, que es convoquin les places de les persones que ara mateix encara estan en situació doncs,
d'interinitat.
Exacte. Per últim, Marquero, el regidor de Recursos Humans, va expressar la voluntat de contenció del capítol 1 i Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, va observar un canvi de tendència positiu, va dir, sobre la reducció de càrrecs de confiança. Aquesta llarga, doncs, hi ha moltes interrupcions perquè es pregunten i es responen moltes coses, però se segueix bé, és interessant, comença per les reflexions de Miquel Forns.
I abans de començar voldríem ressaltar un paràgraf de l'informe de la intervenció general que acompanya l'expedient del pressupost general d'aquest Ajuntament i que fa una referència a la plantilla i als llocs de treball. El paràgraf de la intervenció general a què fem referència diu així: en relació al procediment d'elaboració dels expedients corresponents a la plantilla de personal i a la relació de llocs de treball, s'ha de fer constar que els mateixos no han estat objecte de fiscalització prèvia per part de la intervenció general i, en conseqüència, hauran de ser objecte d'una fiscalització plena en posterioritat. Dit això, i un cop examinat el dictamen de la plantilla de personal, voldríem que el govern ens aclarís unes quantes coses, alhora que també li formularem algunes preguntes que ens agradaria que contestessin en el ple d'avui. La primera seria un dubte que tenim aviam si ens el pot resoldre el senyor secretari, que és que per què només es fa constar la plantilla de l'Ajuntament i de l'Agència de Disseny i no hi consten les societats mercantils, la resta, Sitges Model 21, Sitges Esdeveniments i l'Agència de Turisme?
La que no hi ha de figurar, el tema de les societats anònimes i societats limitades, no hi ha de figurar, perquè és, això són societats privades.
Aleshores, per què hi figura l'Agència de Disseny?
L'agència hi tindria que figurar i l'altra agència també. Sí.
Sí.
La de les societats no hi tindria que figurar, l'agència de turisme sí que hi tindria que figurar-hi. O en tot cas ha de ser objecte d'aprovació per part de la corporació.
Doncs no hi és.
No, un moment, sí. ¿Puedo hacer? ¿Sí? ¿Puedo? Sí, gracias. En el Consejo de Administración de octubre se pasó exactamente igual que en los Consejos de Administración de las sociedades, una ampliación y una variación de los estatutos de las mismas. En relación a la Agencia de Turismo, entre las variaciones propuestas, una era la de traspasar todas las competencias en materia de plantillas al Consejo de Administración. Esto se aprobó por unanimidad y se llevó al Pleno de noviembre. Exactamente igual que el resto de variación de estatutos de las otras sociedades. Como se informó en el último y en el anterior Consejo de Administración, la agencia ha hecho un contrato programa que tiene que pasar al Pleno del Ayuntamiento, en el cual se ve todas las acciones a llevar en los próximos 3 años, la plantilla y todas las nuevas funciones que serán derivadas de la fusión con Sitges Esdeveniments.
Sí, senyor Miquel Forns.
Sí, passo a la segona consideració. En l'apartat dels llocs de treball reservats a personal eventual, voldríem també alguns aclariments. D'entrada, no és cert que hi hagi una minoració del cost dels càrrecs de confiança d'un 50%, com afirma el senyor Baget en la memòria d'alcaldia que acompanya el pressupost. I això, per una banda, ho hauran de demostrar molt detalladament, perquè no ho hem sabut veure, o perquè no ho han fet, i per altra banda perquè volem posar de manifest que dels 8 càrrecs de confiança eventuals de l'exercici anterior passem a tenir-ne 5 i no 4, com vostès diuen en el dictamen de la plantilla. Més endavant ho explicarem, ho concretarem. La tercera consideració, en el mateix apartat dels llocs de treball reservats a personal eventual, veiem que no recullen les actuals places del cap de gabinet d'alcaldia, del cap de comunicació, del director de l'àrea de govern i ciutadania, del director de l'àrea de territori i de la directora de l'àrea de prevenció. Concretament, ara els hi voldríem preguntar per si durant aquest exercici desapareix definitivament el lloc de treball del cap de gabinet d'alcaldia i si això és així, qui assumirà les funcions i atribucions que vostès li van donar aprovades per ple.
Aquesta, molt bé. Senyor Marquero.
Sí, a veure, referent als càrrecs de confiança, efectivament hi ha una reducció d'aquests en dos línies. Hi ha alguns que passaran a ser estructura orgànica perquè tenien places dins de l'Ajuntament. Hi hauran altres que deixaran l'Ajuntament d'una manera progressiva i ordenada i finalment estarem amb el nombre de 4 places, que és l'objectiu de càrrecs de confiança i és aproximadament el 50% del cost dels mateixos.
L'altra pregunta que...
Sí,
has fet una altra pregunta, oi?
Sí, sí, preguntàvem concretament també si durant aquest exercici no es cobrirà la plaça del cap de gabinet d'alcaldia, que veiem que no hi figura. Això vol dir que
en aquest exercici?
Sí, sí, vaja.
No hi ha cap intenció.
I les funcions, qui les assumirà?
L'alcalde.
Directament.
Sí.
Gràcies.
Resumeix tot l'alcalde.
Segueixo amb la consideració número 4. En no contemplar-se la plaça del cap de comunicació, vol dir això que el govern continuarà realitzant contractes menors per valor de gairebé 18.000 euros cada 3 mesos a l'empresa Oficina de Serveis Gràfics RIC Societat Limitada pel servei intern de premsa i relacions institucionals, cosa que està fent des de l'abril de 2008? És aquesta la manera d'aplicar la minoració del cost del servei de comunicació i premsa? I ara també per part del protocol, quan aquesta empresa, que sapiguem, no té cap mena de formació en protocol i relacions institucionals. Sincerament, com volen que ens ho creiem. Aprofitant la vinentesa i abans que ens contestin, volíem preguntar-hi al senyor secretari si és correcte i s'ajusta a la legalitat vigent que es puguin encadenar contractes menors d'aquesta índole pel mateix servei a càrrec de la mateixa empresa cada 3 mesos. És a dir, quan finalitza un contracte, signar-ne un de nou, donat que el mateix contracte no possibilita la pròrroga.
Contesti, senyor secretari.
En aquest moment jo no tinc la informació, però sé que aquest tema s'estava elaborant un informe d'intervenció que segurament passarem. És que jo els desconec, aquests contractes no els desconec. Jo sé que la part d'intervenció s'està fent un informe d'aquest tema i potser quan ho tingui doncs ho podem contestar.
Sí.
Sí, respecte a la primera pregunta que anava a dirigir al govern, volem saber si aquesta és la manera de minorar el cost del servei de premsa quan el que ho estan fent doncs, és un contracte cada 3 mesos de 18.000 euros que a la llarga ens està costant molt més.
Perdó, el cost és el mateix, tindre un cap de premsa o contractar un servei perquè et facin la comunicació, fins i tot el cost és menor. Aquesta és la qüestió. Ara, a partir d'aquí, nosaltres estem replantejant tota una sèrie de qüestions per millorar els nostres costos i un és el de comunicació. Estem treballant precisament perquè hi hagi una coordinació cada vegada millor amb la comunicació. També tenim professionals dintre la casa que ajuden molt en aquest moment. Sí.
Discrepo del que he dit, senyor alcalde, perquè el fet de que renovin cada 3 mesos o facin un contracte nou amb una empresa externa, això ens pot arribar a suposar 72.000 euros l'any, que no és el que cobrava l'antic cap de premsa que van posar vostès com a càrrec eventual.
Hi ha altres coses que fa l'empresa, no només això.
Va, però com a servei de premsa i relacions institucionals poden si arribar suma, a costar 72.000 euros, senyor alcalde.
Si suma vostè els dos persones que feien el cap de comunicació i el que feia protocol, llavors miri-s'ho bé.
Sí. Bé, després estaria per veure si les competències amb relacions institucionals i protocols estan complint. Estaria per veure i per demostrar-ho. Però segueixo. Precisament en el text de l'últim acord d'aquest contracte menor, a què feia referència, es diu: atès que hi ha la necessitat de cobrir fins a la convocatòria del pertinent concurs públic el servei intern de premsa i relacions institucionals de l'Ajuntament, voldríem saber, perquè no ho hem trobat a la plantilla, quina mena de concurs públic té previst de convocar el govern i quins serveis inclourà aquest concurs, perquè el que sí que hem vist recollit en la plantilla és una plaça de cap de relacions institucionals i protocol de lliure designació, al lloc número 24, sense el servei de premsa, i que ja sabem que està ocupat en aquest moment.
El concurs no parla d'un concurs de personal, per això no és el que aquí està dient. Es parlava, i encara s'està comentant, de fer un concurs públic perquè s'hi puguin presentar les empreses que puguin fer la comunicació de l'Ajuntament. I no només la comunicació, que tot el que és la impressió, tot el que són les publicacions i d'això. De què concurs es parlava? No es parlava d'un concurs de personal, de per cobrir plantilla ni res.
La consideració número 5 que voldríem fer seria retornant el nombre de persones eventuals. Fa un momentet el senyor Marquero ho ha tornat a reiterar. Vostès la situen en 4, la meitat de les que hi havia, segons vostès. I així ho han recollit en el dictamen, però com hem comentat anteriorment, es pot demostrar que no és cert que en són 4, sinó que són 5. Perquè en l'annex de personal hi consta com a càrrec eventual, o hi continua constant com a càrrec eventual, la directora de l'àrea de prevenció, seguretat i mobilitat, la senyora Dolors Melero. Lloc de treball que no es recull precisament ni a la plantilla ni a la relació de llocs de treball. Doncs què passa actualment amb aquest càrrec, amb aquesta plaça de directora de l'àrea? És un error, és un descuit que no figuri una banda o l'altra? I també voldríem saber per quin motiu ara passarà a cobrar només 17.000 euros. Que és que farà menys hores, la senyora Melero? Voldríem saber-ho.
Hi ha més preguntes? No, jo és que
sí, 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 hi ha bastantes.
Bastantes sobre la plantilla?
Sobre la plantilla.
Contesti, senyor Marc.
És que prefereixo que les vagin contestant a mica en mica.
Sí, gràcies, alcalde. Sí, senyor Forns, com l'he comentat, l'objectiu de l'equip de govern és assolir els 4 càrrecs i el que passa és que, evidentment, també hi ha persones a l'altra banda, no només hi ha números i no hauria d'entrar en detalls d'aquests temes, no? Però nosaltres arribarem a aquest objectiu i estem parlant amb persones que han ajudat a l'equip de govern i que amb una reestructuració, doncs, pues s'haurà de tenir en compte també pues una certa sensibilitat.
Sí, senyor Forns.
Sí, la sisena faria referència a la direcció de l'àrea de territori. L'any passat, la plaça de director de l'àrea de territori era eventual. Voldríem saber per què enguany deixa de ser eventual i passa a ser funcionari de lliure designació. Entenem que, evidentment, l'ocupa la persona doncs, que ja era, formava part del funcionariat. Però, clar, si vostès mantenen la direcció i mantenen el sou, encara que li canviïn de passar d'eventual a funcionari, no entenem on està la reducció, la minoració del cost dels càrrecs de confiança. No ho entenem, perquè això... és passar d'una banda a l'altra, però mantenir el cost.
Li contestaré. Escolti, vostè ha vist la partida dels càrrecs de confiança?
Sí.
És el 50%? És el 50%?
No.
Quan és?
Ara mateix, si vol, ho busquem un momentet, però no és el 50%.
Ja li dic jo que és quasi el 50%.
No, però no ho és el 50%.
Perdoni, nosaltres anem a complir un objectiu que està dintre la meva memòria de l'alcaldia, que és reduir el 50%, que està en aquest moment a la partida, de càrrecs de confiança. El cost. El cost. Que és el que realment creiem que s'ha de fer. El cost. Si hi ha persones que en aquell moment estaven d'eventuals com a càrrecs de confiança, passaran a la seva plaça de funcionari que tenien en aquell moment. Ja està.
Sí, la setena consideració. Un cop hem llegit l'informe conjunt de Secretaria d'Intervenció General número 1/09 sobre l'estructura directiva de l'Ajuntament de Sitges que va sol·licitar el grup municipal de Convergència i Unió el passat mes de novembre, voldríem fer algunes consideracions respecte a la gerència municipal que també recull la plantilla que ara ens proposen d'aprovar. Concretament, quan la gerència municipal determina la consideració jurídica quarta de l'informe. D'acord amb això, el lloc de treball de gerent municipal d'aquest Ajuntament, que actualment està ocupat per un funcionari de carrera de la corporació, a criteri dels sotassignants, en aquest cas el senyor secretari i el senyor interventor, i per la raó de les funcions gerencials de direcció i assessorament del govern que li van ser assignades per decret de l'alcalde número 488/08, es configuraria primerament com un lloc de treball a ocupar per personal eventual, d'acord amb el que s'han dit anteriorment, com ho són el cap de gabinet i el director dels ens autònoms. I per tant caldria que qui ocupés aquest lloc fos nomenat com a personal eventual per ocupar el càrrec de gerent municipal. Segueix l'informe. Per altra banda, cal afegir que en el supòsit de que el nomenament com a personal eventual directiu recaigués sobre un funcionari de la corporació, com és el cas, això compartiria que amb caràcter previ aquest funcionari passés a una situació de serveis especials o excedència voluntària per incompatibilitat. I segueix l'informe. Dit això, i per al suposat cas de que es determinés que el lloc de treball del gerent municipal per les seves característiques dins l'organització de l'Ajuntament fos ocupat per un funcionari superior per lliure designació, com així s'ha previst en la relació de llocs de treball recentment modificada, prèvia valoració i negociació amb els representants sindicals, igualment s'hauria d'haver dut a terme la corresponent provisió del lloc de treball amb convocatòria pública d'acord amb el que preveu la legislació d'aplicació amb la presa de possessió del càrrec, al igual que totes les autoritats i càrrecs públics. Per tant, amb tot això el que volem dir és que s'hauria de regularitzar la situació de l'actual gerent. Té previst el govern que el funcionari en qüestió passi a una situació de serveis especials o d'excedència voluntària per incompatibilitat, com diu l'informe?
Sí, gràcies, alcalde. Sí. A veure, l'informe és bastant ampli i jo també li llegiré un altre paràgraf que diu: tanmateix, val a dir que no existeix cap norma que de forma preceptiva exigeixi que en els ens locals de règim comú els càrrecs o les funcions directives siguin desenvolupades exclusivament per personal eventual, el que podria donar a entendre que en alguns casos els funcionaris de carrera també poden ocupar llocs de treball directiu. Les conclusions de l'informe també remet tota una doctrina que va desenvolupant l'informe de manera àmpliament, però finalment, independent d'això, que són consideracions jurídiques internes que poden ser-hi dins de la casa, el que és important és que l'equip de govern ha deixat de cobrir un càrrec eventual i ha agafat un funcionari de la casa de reconeguda llarga trajectòria que ha assumit aquestes competències. Per tant, des d'un punt de vista polític, independentment de l'informe, no podríem entendre aquesta crítica, com a mínim compartir-la, perquè va en línia totalment oposada al que vostès mateixos estan defensant.
No, li contestem, no cal entrar...
Sí, sí, sí que cal entrar.
El senyor,
sí, sí.
Perdoni, el senyor Marquero ja...
Home, no, perquè no està dient el que nosaltres hem exposat.
Ja li
diré
que tot això és tan complicat que llegir, perquè ho és, eh? Tot això és tan complicat.
Sí, però senyor alcalde, permeti'm que li contesti el senyor Marquero.
Sí, però ja va dir que ho farem, però bueno.
Aviam, senyor Marquero, el que vostè ha dit no va amb la línia del que diu la conclusió de l'informe. Li llegiré la conclusió de l'informe, vostè el té davant, ho pot seguir. En mèrits del que s'ha exposat, els sotassignants consideren que l'estructura directiva formada pel cap de gabinet, el gerent municipal i el director d'ens autònoms s'ajustarà a dret sempre i quan aquests llocs s'hagin proveït d'acord amb la legislació d'aplicació en els termes més amunt exposats i d'acord amb el procediment legal establert. Punt. No hi ha res més, senyor Marquero. Per tant, el govern, o qui correspongui, ha d'actuar d'ofici i regularitzar aquesta situació. Res més.
És el que farem, senyor Miquel Forns. Ho farem, tranquil·lament ho farem. Esclar, quan toqui, de la manera que toqui, segons els serveis administratius, que és qui fan aquestes coses, no nosaltres.
Ho celebro, doncs.
Nosaltres els polítics fem coses diferents. Segueixin.
Ho celebro, doncs. Gràcies. Vuitena consideració. Referint-nos altra vegada a aquest informe conjunt de Secretaria i Intervenció General, voldríem també fer alguna consideració respecte a la direcció dels ens autònoms, que també recull la plantilla que ara ens proposen d'aprovar. En la consideració jurídica tercera del mateix informe, quan el lloc de treball del director dels ens autònoms diu «Algunes de les funcions són contradictòries amb les funcions pròpies, d'acord amb els seus estatuts, dels òrgans representatius i executius dels ens autònoms que coordina. En aquest sentit, és imprescindible que l'acord de nomenament especifiqués les retribucions exactes d'aquell lloc de treball amb càrrec als pressupostos de l'Ajuntament». Això el que vol dir és que entren en contradicció les funcions pròpies del lloc de treball del director dels ens autònoms amb la que atorguen els propis estatuts dels diferents ens autònoms. I que, per tant, també podrien contradir les funcions que recullen en el dictamen de la relació de llocs de treball que pretenen aprovar tot seguit. Davant d'aquesta contradicció, i perquè el grup municipal de Convergència i Unió ja va demanar el 6 de febrer d'enguany que s'actués en conseqüència, volem saber què pensa fer el govern per esmenar aquesta contradicció.
Esmenar-la. Seguim.
I no s'espantin, novena i darrera consideració. Ara parlarem de l'àrea de prevenció respecte a una de les places de sergent de la policia local. Com vostès saben, fa uns pocs mesos, el senyor García Herbàs ha retornat a la seva plaça de sergent de la policia local després de renunciar al càrrec eventual de cap de gabinet d'alcaldia. Però resulta que el senyor José García Herbàs és des de les eleccions municipals del maig de 2007 regidor a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. I aquest fet no és compatible. Els articles 61 i 177 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General estableixen que els policies són ineligibles com a càrrec electe i que aquesta qualificació d'ineligibles es produeix des del mateix dia de la presentació de la candidatura. I la Llei Orgànica del Règim Local diu que no poden ser elegibles els policies en actiu, d'igual manera com passa amb els militars, amb els magistrats, els jutges i els fiscals. Atès, per tant, que ens trobarien davant una situació que inhabilita el senyor García Herbàs per ser regidor de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i membre del cos de la policia local de l'Ajuntament de Sitges alhora, ja que l'exercici d'una activitat exclou l'altra per imperatiu legal, de tal manera que un membre de la policia local únicament pot ser regidor mentre estigui en situació d'excedència i que si abandona la dita situació per exercir la seva professió policial ha de deixar necessàriament el càrrec polític, voldríem saber com ha previst que el govern això afecti el resultat de la plantilla de personal, concretament en el cas de la policia local.
No ho ha previst perquè això, tot això ho desconeixíem, lògicament, perquè lògicament com que no ho hem previst doncs ja ho provarem quan toqui. Seguim.
Vostès desconeixien aquesta possible inhabilitat o incompatibilitat que per tant s'estava faltant a la legalitat vigent?
Escolti, a veure, perdoni,
Jo puc, li pregunto directament, senyor alcalde.
No, a veure, senyor Micafon, vostè ho coneixia o acaba...
Nosaltres ho coneixíem, per això ho posem de manifest i ho hem entrat per escrit a l'Ajuntament de Sitges sol·licitant-ho.
Doncs pues, escolti, pot fer de secretari, va molt bé.
No, perquè, no em pertoca a mi fer.
Lògicament, com vostè comprendrà, aquest alcalde, que fa el que pot moltes vegades, no coneix absolutament totes les incompatibilitats ni els problemes que té administratius ni jurídics. Només faltaria, si al final, el que sí que és cert, que el senyor secretari que ens faci un informe i quan sigui l'informe sobre la taula, l'alcalde que l'ha de fer és prendre les decisions quan hi hagi un informe. És així, és que és així com funciona la cosa. Seguim.
Molt bé. Òbviament, amb tot el que hem anat dient, el grup municipal de Convergència i Unió no pot recolzar ni la plantilla de personal ni la relació de llocs de treball. Vivim un temps que ens ha convidat a una reflexió profunda de com s'han d'administrar els recursos públics i com s'ha d'administrar la pròpia maquinària municipal. També inclosa, per tant, tota la plantilla de personal. Si bé és cert que el total de la plantilla s'ha reduït només en 6 persones, comparant amb la plantilla de l'any passat, també és cert que el capítol de despeses de personal del pressupost s'incrementa en més de 270.000 euros. I el que no podem tolerar és que no diguin la veritat, o que la diguin a mitges, quan manifesten que baixen el cost i el nombre de càrrecs eventuals, quan el que estan fent, doncs, en certa manera, és recol·locar persones i càrrecs directius en l'escala del funcionariat. O, fins i tot també, externalitzant serveis. L'exercici 2009 seria el primer exercici on vostès redueixen, efectivament, la plantilla. La plantilla que han anat augmentant des de l'any 2003. De les 337 places que hi havia l'any 2004, passem a les 417 actuals. Però sí que és cert, doncs, que l'han reduït enguany. Poc, però l'han reduït. Ara bé, el que volem destacar és que, tot i aquest increment que vostès un dia van explicar perquè era degut a les necessitats i el creixement del poble i dels seus serveis i les seves activitats, aquest increment ha anat acompanyat d'un increment notable de la despesa de personal, així com un increment considerable respecte al total del pressupost de l'Ajuntament. I la gran paradoxa és que aquest augment l'han produït paral·lelament a un grandiós increment d'externalitzacions de personal, de contractes i de serveis, encarint encara molt més la despesa pública. Com deia, paradoxalment, hi ha externalitzacions, com la que hem comentat fa una estona del servei de premsa i comunicació, que ens estan costant molt més diners que mantenir la plaça antiga, que sigui dit de passada, i no ens agrada, era eventual. Però la situació d'ara encara és pitjor. Totes les bones paraules que han explicat el poble de Sitges respecte a l'adequació del funcionament del nostre consistori a l'actual situació de crisi econòmica, per nosaltres només són això, bones paraules. Ja els hem dit en aquest ple que no han estat ni realistes, ni austers, ni socials. Les seves bones paraules no s'han traduït a fons en el pressupost ni en molts aspectes de la plantilla. I evidentment Convergència i Unió això, aquesta situació, no la pot recolzar. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyor, perdó. Senyor, sí. Senyor Carretero, després senyor... Per ordre. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Respecto a los dos puntos siguientes, ya les avanzo que nuestro posicionamiento también será contrario por varios motivos. Si hacemos un símil del ayuntamiento con una empresa, o mejor, el símil de que el ayuntamiento es un equipo de fútbol, cuando todo va bien, la plantilla y la estructura del equipo no se toca. En todo caso, se complementa o completa. Pero se mantiene una línea y unos esquemas de juego que continúan dando resultados. Ahora bien, cuando las cosas van mal, el entrenador, en este caso el señor alcalde, comienza a probar diferentes estrategias, jugadores, directores, tácticas, jugar por la banda, jugar por el centro, etcétera. Por la derecha, no lo sé, no creo. Pero realmente lo que se muestra en la práctica es que para cambiar el rumbo de un equipo que no funciona, a lo mejor es cambiar de entrenador. Y su equipo no funciona bien, y no funciona no por los jugadores, sino por quienes están encima de ellos y son sus máximos responsables. En su equipo de gobierno ha habido bajas importantes y ahora está dividido, evidenciando más si cabe la falta de rumbo y consistencia de su proyecto. Usted ha fichado mal y esto tiene consecuencias también en la plantilla. Nos dijo en un pleno que los cargos de confianza se seleccionaban y contrataban atendiendo a sus capacidades y experiencia profesional y ajustándose a la legalidad. Y usted sabe que no es así. Y ello trae consecuencias nefastas a la estructura y funcionamiento de esta corporación. Pues consecuencia de la ineficiente gestión y absoluta falta de capacidad de algunos de estos fichajes es que no se ha parado de modificar el organigrama y la estructura de funcionamiento de la corporación en los 2 años que llevamos de legislatura, ni siquiera existiendo un costoso procedimiento de evaluación de llocs de treball vivo y que de hecho aún no se ha resuelto. Pero esto sigue sin funcionar y prueba de ello es que es la plantilla que hoy se discute. Centrándonos en los documentos que se someten a votación, no solo existen incorrecciones, como ya se han apuntado aquí, y falta de información, sino que la misma encubre una nueva irresponsabilidad, tanto presupuestaria como de recursos humanos por su parte. Es alarmante para este grupo municipal y bochornoso cómo ustedes han transformado los cargos de confianza en personal funcionario, creándolos un yoc de trabajo a medida y para personas concretas. Y encima nos hacen defienden a capa y espada su objetivo de reducción de un 50% del coste de cargos de confianza. Pero eso no equivale, además, a un ahorro global en el capítulo 1, en absoluto, porque, ya se ha dicho antes, el ahorro es cero. Independientemente o no de la legalidad de este cambio cualitativo, ya se ha discutido anteriormente, estos cargos no puede obviarse que hay unas reglas de juego que no pueden traspasarse, y ustedes ya empiezan a hacerlo, con una impasibilidad clamorosa. Personal eventual es aquel que, en virtud de un libre nombramiento por parte de la autoridad municipal, en este caso usted, el alcalde, ocupa un lugar de trabajo no reservado al funcionario ni al trabajador, para el ejercicio de funciones de confianza o asesoramiento especial. Por su parte, los cargos que corresponden a un funcionario lo son por ser propios de un estatuto que impone como garantía la objetividad, la imparcialidad y la independencia en ejercicio de las funciones. Pues bien, ustedes hacen lo inaudito, juntan a ambos polos opuestos en una misma moneda. En nuestra opinión, vergonzoso. Y cómo encima nos pretenden hacer y pretenden al pueblo de Sitges comulgar con semejantes ruedas de molino. Llamar a esto clientelismo se queda corto, muy corto. Por no hablar del cargo de TAE jurídico en Hacienda, técnico de administración especial, o sea, licenciado en Derecho en el área de Hacienda, ocupado por un funcionario ahora mismo que cobra la friolera de 83.700 euros, cuando la media de los TAE del mismo área es de unos 42.000 euros. Claro que este TAE ahora ejercita las funciones de gerente, a pesar de las posibles irregularidades que ya se han discutido aquí y que nosotros también estamos... desconocíamos el informe, que existe un informe de intervención, pero... pensamos que no es compatible esta posición. Y sigamos con esta política de personal de austeridad. No solo creamos y proveemos mediante concurso o posición la plaza de directora de servicios sociales, sino que al trabajador que ocupa el cargo y que tiene la categoría de técnico de superior de bienestar social, se le hace coordinadora de educación y civisme. Lloc de treball de nueva creación, pues era inexistente en la plantilla anterior, pero aún peor. Su anterior puesto lo ocupan ahora 2 personas. Una directora del área social, consumo y salud pública, el cargo anteriormente existente, y además se crea otro nuevo cargo, un CAP de Departamento de Consumo y Salud Pública, que es el cargo con el que se premia una técnica del departamento. Todo ello sin perjuicio además de la pluralidad de CAPs creados en las áreas de Secretaría e Intervención. Como vemos, un organigrama claro y coherente con la política de austeridad social que se predica. Pero hay más. Siguiendo con el encubrimiento de nombramientos de nuevos cargos de confianza, sorprendentemente se le va también a cargo electo a los representantes del alcalde en Garraf y Butigas. Perdonen que les corrija, pero estos no son cargos, son cargos de confianza suyos. No son cargos electos, ya que no han sido elegidos democráticamente en ninguna votación popular. Y ya llevamos unos cuantos. Poca reducción de los mismos y muchas cortinas de humo. Lo anterior respecto a lo sustantivo, pero no faltan ejemplos de poco rigor, incluso oscurantismo en unos otros aspectos más formales del documento que se vota. Por ejemplo, y ya ha salido aquí, el tema que la respuesta que ha dado el señor Marquero, no nos ha convencido, creo que a Convergencia, por las caras que me ponía tampoco, del cargo de confianza de la directora de área de prevención y seguridad y movilidad, que no aparece en la plantilla y sin embargo sí que aparece en el anexo de personal. Si está, tendría que estar en la plantilla, que luego la amorticen más adelante, pero de momento tendría que estar. Por otro lado, también falta y también indicar el grupo profesional del asesor del alcalde y del asesor de cultura, tema que ya se puso de manifiesto por parte de nuestros compañeros de Norwich en la comisión informativa previa a esta sesión plenaria y que, sin embargo, no ha sido corregida como expectativo en el documento traído a votación. Finalmente, preocupa cómo va a afectar en el presupuesto aprobado y en el tan comentado capítulo 1 del mismo tanto asterisco en las retribuciones aprobadas, que implica que las mismas están pendientes de evaluación por la mesa de evaluación de llocs de treball. En su conjunto, esta plantilla propuesta pone en manifiesto una política de personal, a nuestro juicio, lamentable, que lejos de motivar al personal, está consiguiendo lo contrario. Ustedes hablan de productividad, pero para que esta se pueda conseguir es necesario un organigrama correcto de funciones, responsabilidades, una adecuada selección de personal, de los directivos y los responsables de los diferentes departamentos y servicios, y sobre todo facilitar los medios de promoción y formación de los trabajadores de la casa, no solo como elemento imprescindible de una buena gestión, sino como imperativo legal auspiciado por el propio Estatuto Básico de Empleado Público, que consagra como derecho de estos trabajos, entre otros, la promoción profesional. Siento decirle que hoy por hoy, consecuencia de su política clientelar, también aplicada al tema de recursos humanos, no han conseguido ninguno de estos hitos, ni lo conseguirán con una plantilla como la que someten a la consideración de este pleno.
¿Ya está? ¿Sí? Sí. Señor Martínez.
Sí. Bé, jo no m'extendré ni molt menys perquè ja s'han dit tantes coses que no cal incidir més, no? L'única cosa que a mi realment, després de tot el que m'he escoltat, em preocupa, és un fet que ens hauria de sensibilitzar una mica més a fons. Realment, jo crec que no es tracta d'una política d'un equip d'esquerres de progrés, eh? I no és enfany d'atacar i fer allò dels partits, i de la dreta, i de l'esquerra, i del sonson corda, no. És que em preocupa realment la política de personal que es pugui estar fent i que es pot corregir, és una aportació. Resulta que tenim 417 places, de les quals 30 cauen, per tant en queden menys, i el total de places vacants és de 183. En el meu humil entendre, en matèria de personal, vacants significa que està cobert per persones interines o contractades o el que sigui, que no tenen la seguretat de la plaça adquirida. Jo crec que en aquest moment, i acabo de seguida, crec que en aquest moment seria bo que l'Ajuntament fes un esforç i en aquests dos anys i tres o quatre mesos que li queda d'efectivitat d'equip de govern i de governar, intentés pal·liar aquest nombre. No és bo que la meitat d'un Ajuntament estigui agafat pel coll perquè si no fas bé et foto al carrer, que jo vaig sentir aquestes paraules en una altra legislatura, si recorda-vos el senyor Baget. No és bo, no és bo. Jo crec que hem de fer un esforç de convocatòria i de que anar assumint la gent en propietat, perquè realment en aquest moment seria un bon signe, en aquest que dèiem de progrés i de fer una política d'esquerres i de manteniment d'ocupació i tot això, estaria bé treure aquesta angoixa que 187 persones, d'alguna manera, 183, tenen pel sol fet de no tenir la seva plaça en propietat. Penso que seria una bona aportació i seria una bona política personal incidir en això, perquè fa mal d'ulls que l'últim període, l'últim semestre de la passada legislatura, van haver-hi moltes presses per publicar oposicions de certs càrrecs, en canvi, no d'altres. I no incideixo més. Qui sàpiga ja ho entén, que es podria fer demagogia barata de dir perquè aquest i tot això, que són 5 o 6 i punto, i per què no els 180 o els que hi hagi en aquell moment. Dit això, que el que m'interessa és aportar que es vagi endavant, crec que replantegeu-vos la política d'ocupació fixa, perquè realment la gent que jo conec i ho sé per altres ajuntaments i per aquí que estan pendents de veure quan seré fixa, aquesta situació acaba distorsionant la vida personal d'aquestes persones, més en el moment en què comencen a caure vacants, més en el moment d'aquestos. Jo demanaria un esforç. Pel demés, els sous i tot això, jo espero que m'han dit, va dir el senyor Marquero, que s'estava negociant el conveni. Suposo que arribareu a conclusions bones amb el 2% que diu l'Estat i aquell que penja per no sé on. Sabreu fer malabarismes per poder arribar a una condició. Si més no, eh? Si es vol anar més lluny, això és cosa vostra, però com a mínim, pues que amb això jugueu bé. I jo no dic res més en aquest aspecte, després entrarem a l'altre.
Sí, senyor Marquero.
Sí, gràcies, alcalde. No, jo per acabar i sense entrar en detalls, sí que manifestar la voluntat que ha tingut l'equip de govern de fer una contenció absoluta del capítol 1, a banda dels temes dels càrrecs de confiança, que ja és reducció directament, que aquesta contenció numèricament doncs és molt senzilla d'explicar. Com abans s'ha comentat, estàvem en 16,7 i ara estem a 16,9. Aquest diferencial és senzillament l'increment de l'IPC dels treballadors de la casa, el que tenim avui dia vigent, i per tant el que es demostra és bueno, la contenció que hem de fer i que les circumstàncies pues obliguen en aquest sentit.
Jo vull agrair al senyor Marquero l'aportació, jo crec que és encertada, eh? I és qüestió de debatre algun dia. Si vostè, jo i el senyor Marquero el podem debatre, crec que és...
A veure, jo, perdó un moment, jo sap el senyor Marquero que m'he ofert moltes vegades a intentar, i si m'he atrevit a dir-li amb tota la cara que no és el mateix una política de dretes que una d'esquerres, i sobretot pel que el treballador està dient, és perquè hi ha una confiança, si no hagués pogut fer coses molt més rares i demagògiques i tal. No, jo crec que es pot treballar, i jo, en el meu humil entendre en matèria de personal, doncs estic en disposició.
Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Acció per Sitges observa amb aquesta plantilla personal un canvi de tendència que va en la direcció que nosaltres ja hem reclamat des de fa molt temps en relació al cost dels càrrecs de confiança. Per tant, això ho apreciem. Pensem que no ha de ser una flor que faci estiu, sinó que ha de ser un seguit de flors, i per tant doncs que ha d'anar en aquesta direcció. Ara bé, voldríem incidir en el mateix que ha incidit el senyor Marc Martínez. Pensem que la quantitat d'eventualitat, de places eventuals que hi ha en aquest moment a l'Ajuntament és excessiva en relació a la quantitat de llocs de treball, i per tant doncs demanem un esforç suplementari en aquest aspecte.
Aquest fou el debat centrat en la plantilla orgànica de l'Ajuntament de Sitges i, en conseqüència, alguns també dels qui els grups de l'oposició consideren, diguem-ne, elements que poden estar o fora de norma, o com a mínim que poden posar-se sobre la taula en el debat.
I finalment es va votar es va repetir la votació dels pressupostos, és a dir, l'equip de govern amb vots a favor, Acció per Sitges i Esquerra Republicana, abstenció, i els tres grups, la resta de tres grups de l'oposició, Convergència, Unió, Partit Popular i Nou Horitzó, varen votar en contra. Val a dir que aquest punt i el següent que ja hem comentat abans sobre la relació de llocs de treball varen tancar el ple perquè, malgrat ser un ple ordinari, s'havia pactat prèviament entre els portaveus que no hi hagués sessió de mocions ni de precs i preguntes. Això suposem que doncs d'aquí 15 dies, quan toqui el ple ordinari del mes de març, doncs les podrem escoltar.
De moment el resum acaba aquí, gairebé 2:15. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicent.
L'Ajuntament de Sitges ha aprovat un pressupost per al 2009 de 41 milions d'euros. Aquesta és la notícia que en surt del ple municipal celebrat ahir. A partir d'aquesta tarda ho podran trobar a la pàgina d'internet de Ràdio Baricel. Que passin un molt bon dia. Demà nosaltres també hi tornem a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.